Doncs mira, avui, evidentment, hi ha Dia Internacional, però també el podíem batejar com el Dia de les Vagues, almenys a la demarcació de Catalunya, perquè ja sabeu que tenim vaga al sector de l'educació, vaga al sector de la sanitat, vaga a l'àrea metropolitana del tema de taxis i vaga indefinida al que eren secretari, abans se'ls anomenava secretaris judicials, que d'això en parlàvem ahir a la tertúlia dels polítics. Però si vols un dia mundial, doncs avui és el dia del cafè irlandès. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Meitat de la setmana, dimecres, 25 de gener, són les 12:20 minuts. Hores d'ara, 4 graus i mig a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima de 2 graus negatius a la ciutat de Lleida. Els mateixos que a Mollerussa. Les Borges Blanques s'han quedat a mig grau negatiu. A un negatiu a Balaguer, 2,5 negatius a Tàrrega, 3 negatius a Cervera, 4,5 negatius a Solsona. Et parlo de les mínimes, A Tremp, a la Seu i a Sort, 6 sota 0. Al Pont de Suert i a Viella, 9 sota 0, i a Arties, 10 sota 0. També a Baqueira, a la cota 2.467 metres, han baixat fins als 11 sota 0. Poques precipitacions, almenys a la plana de Lleida. Evidentment que va haver neu, va donar temps fins i tot de fer fotografies i vídeos, però vaja, que a nivell de precipitacions, poca cosa. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I és dimecres, escoltarem una entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García, parlarem de llibres amb la llibrera, amb l'Anabel Ramos, que farem aquestes tres propostes de llibres, i amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, que ja saps, parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Said Esbai, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran i a la resta intervals de núvols mitjans i alts. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 11 graus de màxima a Lleida ciutat, 10 a la Seu d'Urgell, 9 graus a Balaguer, 6 a Tàrrega i 3 a Viella. A més, també al Pirineu, vent del nord de pluja moderat, i a la resta, vent variable fluix en predomini de la component oest. Per demà dijous, esperem a la Vall d'Aran cel ennuvolat o cobert sense descartar nevades dèbils. També a la resta, predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en ascens, això sí, arribant a valors per sota dels 6 graus en negatiu. Temperatures màximes amb pocs canvis, arribant fins als 9 graus a Lleida ciutat, la Seu d'Urgell i Balaguer, 7 graus a Tàrrega i 2 a Viella. A més, ben variable fluix amb intervals de nord moderat al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Vinga, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Més conseqüències a nivell local, de la llei del sí és sí. Un dels agressors sexuals a qui l'Audiència de Lleida va rebaixar la pena aplicant la llei, aquesta que et deia, del només sí és sí, va sortir dilluns de la presó. O així ho ordenava la mateixa audiència en la interlocutòria en què li reduïa de 15 a 9 anys i mig de presó la pena imposada l'any 2010 per dos intents d'agressió sexual a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència. Aquesta resolució es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Afers penitenciaris del Departament de Justícia va activar el protocol acordat des del 2009 per a casos com aquest en què consideren que l'intern no està rehabilitat i que presenta un risc de reincidència alt i s'ha informat a Fiscalia i a Mossos d'Esquadra. Insisteixo, si ja tenim dèficit de Mossos d'Esquadra pel dia a dia, només falta que li anem sumant aquestes històries i que no anem pujant la plantilla dels Mossos. Avui és dia de vagues, com et deia al principi. De fet, Metges de Catalunya manté aquesta convocatòria de vaga per avui i per demà als CAP i hospitals al no arribar a un acord amb el Departament de Salut en les tres darreres reunions. El sindicat majoritari dels facultatius catalans i la conselleria, encapçalats per Manel Balcells, van reprendre ahir les negociacions, però no s'ha arribat a temps malgrat la bona predisposició del departament, segons van manifestar el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. El sindicat defensa que l'última proposta de la conselleria no és prou transversal, concreta ni immediata. Tu has escoltat alguna vegada algun polític parlar d'una mesura concreta, amb data, i que digui que sí, que això funcionarà amb aquesta data concreta? No, no. A més, han explicat que el sindicat ha reclamat una assignació retributiva, entre altres coses, eh? O sigui, poder atendre bé a cada persona, un temps mínim, etcètera, etcètera. Però és que, a més, han reclamat una assignació retributiva per als metges catalans des de Salut, i des del govern diuen que és una línia vermella per al departament, perquè l'espai per negociar aquests aspectes són les taules de l'ICS i el CISCAT. És a dir, els mateixos polítics que s'autovoten el seu sou, si puja o, anava a dir, o baixa, si puja, i quan puja, són els que diuen que no als metges de pujar el seu salari. Sí, no, home, no, que us heu cregut. Nosaltres ens el votem, sí, però vaja, que nosaltres no res d'això. Els metges, no, ni parlar-ne. En fi, la vaga, segons qui la mire, doncs et donaran unes xifres unes altres. Salut xifra en un 16,8% el seguiment de la vaga de metges a Lleida. El sindicat convocant eleva el percentatge fins al 75% al conjunt de Catalunya. Ja veieu que a l'hora de donar xifres s'ha perdut la vergonya totalment. O sigui, ja, no pot ser que, encara que ho mirem amb ulls diferents, parlem d'un 16% contra un 75%. És que no és impossible. No pot ser aquestes diferències tan abismals. Això ja ho veiem amb les manifestacions del procés i totes aquestes històries. No pot ser. És la guerra de les xifres, però que ha arribat ja a l'absurd. Què passa a Educació? Doncs que Cambray, el conseller, diu que Educació ha fet tots els possibles per evitar la vaga, demana tranquil·litat perquè els centres treballin i apel·la a la responsabilitat de Junts per aprovar els comptes. Ara serà culpa de Junts. Ara ja barregem coses polítiques. Per la seva part, un docent diu que el conseller no té paraula i que està incomplint l'acord que es va signar al setembre per revertir les retallades, que no tenim altra alternativa que sortir al carrer.
COPE Lleida. Estàs informat.
I el que fem és marxar cap a Barcelona a parlar amb la Rosa Aguilar, portaveu de USTEC a Lleida, que a hores d'ara està a la manifestació. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Des de la plaça de Sant Jaume, de Gomagón, reivindicant un servei públic de qualitat, cambra, públic, de veritat públic, que no hagi parlat de la situació.
Cambra, dimissió!
Que els serveis públics no són un negoci. Els serveis públics són aquells serveis als que tota la ciutadania tenen dret i de reclamem públics de qualitat. I perquè la qualitat dels serveis públics incrementi i la que veiem en el
Estem escoltant a la Rosa Aguilar, portaveu de USTEC a Lleida, que està a la manifestació. Rosa, gràcies. I ara el que fem és marxar cap a la direcció d'un institut a Lleida, concretament el Màrius Torres. Parlem amb la seva directora, la Cèlia Calvo. Cèlia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que el dia almenys ha començat sense incidents al centre, eh?
Cap. Incidents no en tenim cap. És un dia normal, entre cometes. I en xines no en tenim.
Quin seguiment, aproximadament, quin tant percent de seguiment de professorat està fent la vaga?
Avui el professorat és un seguiment molt minso, vull dir que estem parlant d'un percentatge molt, molt, molt baixet. Sí que és veritat que a nivell de l'alumnat, a partir de l'alumnat de tercer de l'ESO, fins a segon de batxillerat, doncs sí que és una mica més elevat, estem parlant d'un 40-50%, però sobretot sí que se nota més en tot l'alumnat més gran, que són l'alumnat de segon de batxillerat, que són els que sí que han, no han assistit al centre, vull entendre que per la jornada aquesta de convocatòria de vaga que també el sindicat d'estudiants ha fet.
Demà hi ha dia de vaga, també. Tens previsió del professorat? O això...
Demà hi ha una previsió una mica més alta. Sí, sí. Demà, concretament, sí que hi ha una previsió una mica més alta. Continuarem.
Per establir els serveis mínims que ha marcat la Generalitat, una persona, si es vol adherir a la vaga, ha d'avisar amb quant temps d'antelació?
Una persona, te vols dir, del professorat?
Sí, sí.
No és necessari. És a dir, nosaltres establim els serveis mínims, nosaltres fem o demanem al professorat que de manera interna, com a mínim a mi, me ho puguin convocar. No és obligatori que ho comuniquin en antelació, el professorat, lo que seria, no és obligatori. El que nosaltres, per l'organització del centre, sempre demanem que, sisplau, ho comuniquin. Donat que en aquest cas, per avui, no calia d'establir el que era la part de serveis mínims, consideren un dia normal. A veure, normal, perquè no hi ha aquests serveis mínims, donada la incidència de professorat que s'adhereix a el que seria aquest dia de vaga.
Molt bé, estem parlant amb la Cèlia Calvo, directora de l'Institut Màrius Torres de la ciutat de Lleida. Cèlia, gràcies, que acabeu de passar bon dia.
Igualment, gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara marxem cap a l'Institut Giligaia de Samuel Giligaia de la ciutat de Lleida. Parlem amb la seva directora, amb la Marina Castellà. Marina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Bon dia.
Suposo que també, igual que la resta de centres, almenys ha començat el dia sense cap mena d'incident, eh?
Sí, tot perfecte. Nosaltres pràcticament estem a tot i plen com un dia normal, com una setmana normal, vaja.
Val. El seguiment, entenc que de vaga de professorat és baix.
Molt baix. La veritat és que al nostre centre un 0%.
Un 0%. Els alumnes a partir de tercer d'ESO també estaven convocats a la vaga. No sé si en aquest cas el seguiment sí que és més alt.
Sí, entre quasi un 30% d'alumnat ha fet vaga. Des de tercer d'ESO fins al segon de batxillerat.
Molt bé. De cara a demà teniu previsions? Perquè la vaga també és demà.
També és demà, el que passa que, això no ho sabem fins al dia, quan ens hi trobem al moment.
Clar.
O sigui que el professorat de moment no s'ha pronunciat si demà faran vaga, i l'alumnat, doncs, tampoc no ho tenim clar. Bé. O sigui que ho haurem de veure el dia de demà.
Molt bé. Doncs estem parlant amb la Marina Castellàs, la directora de l'Institut Samuel Giligaia de la ciutat de Lleida. Marina, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies. Gràcies, adéu, bon dia.
I acabem la nostra ronda amb una escola de la ciutat de Lleida, concretament el Pràctic és 2. Parlem amb la seva directora, amb la Belén Gardenyes. Belén, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
També els centres d'infantil i primària, els docents estan cridats a la vaga. Com ha estat el seguiment del professorat de la vaga d'aquesta jornada, Belén?
Doncs mira, nosaltres a nivell de lo que serien els números de plantilla docent i també d'assistències de l'alumnat, podem dir que és un dia que en principi s'assimila molt a un dia d'un funcionament normalitzat.
Pel que fa a l'alumnat, ja sabeu que de segon d'ESO cap avall no està contemplat el dret a vaga, però no sé si alguna família ha aprofitat i ha deixat els seus fills o filles a casa. No sé si heu notat descens d'assistència amb alumnes.
Podria ser que a nivell individual algú hagi optat per aquesta opció, però no hem notat que sigui un comportament o que hagi sigut una actitud generalitzada, perquè les assistències han sigut molt similars a un dia normal.
Molt bé. De cara a demà, ja sabem que els professors i professores, els mestres i mestres, no han de dir si faran vaga o no, però suposo que internament sí que teniu alguna previsió. No sé si serà superior al d'avui.
En principi, clar, avui anem dia a dia també en aquests temes, no? Però la previsió és que, en principi, pugui ser un dia molt similar al d'avui.
Val, perfecte. Doncs hem parlat amb la Belén Gardenyes, és la directora de l'Escola Pràctiques 2 de la ciutat de Lleida. Belén, gràcies, que acabeu de passar bon dia.
Igualment, a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Després de fer el repàs de l'actualitat, ara arriba l'entrevista a Cosme Polita. Saps que la meitat de la setmana ens acompanya el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com estem?
Ja ho veus, eh?
Fresqueta, fresqueta.
Fresqueta.
No, no va nevar, no va nevar.
No va nevar.
De 10 a 11
sí que va nevar.
No, res.
Bueno, no res, però a mi és la nevada que més m'agrada per la ciutat. Aquella que tot just toca el terra desapareix.
Sí, però el bonic és que hagués sigut pel matí,
home,
que els nens...
Sí, home, clar, i un metre de neu a la ciutat, i això seria un caos. Bueno. Vinga, Cosme, que ja no som nens. Entrevista a Cosme Polita.
Bueno, pues avui porto amb una dona important de la nostra ciutat de Lleida, i també us dic per què. Primer a nivell personal, i després també perquè és la primera dona que tenim a la delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Lleida, i això ja és força important. Ella és llicenciada en ciències biològiques, també és una persona molt entesa, professora, en aquest cas de secundària, és tècnica en temes ambientals, ha sigut regidora de l'Ajuntament de Lleida, ha estat al gabinet d'alcaldia, ha estat, en aquest cas, i és secretària de Polítiques d'Esquerra Republicana de Catalunya, i, bueno, la Montse Vergés i Saura avui ens acompanya per parlar de la seva vida una mica, no parlarem de coses polítiques perquè a mi personalment m'importen molt poc, no?, en aquest moment. Llavors m'importa conèixer-la una mica més de prop, tot i que jo personalment la conec bastant. Els nostres seguidors l'han de conèixer més en profunditat. Benvinguda.
Moltes gràcies.
I felicitats.
Gràcies. Moltes
tot i que hagués sigut bo allò de que entro ja d'entrada, no? Vas tindre que entrar així a la legislatura començada.
Bueno, la veritat és que la justícia, o la no justícia, no? Ha fet que el Bernat Soler fos inhabilitat d'una manera totalment injusta i arbitrària. I sí, el que passa és que el projecte, com diem tots, continue i endavant.
Tu estaves a governació allà, no?
Estaves jo estava com a cap d'oficina del delegat del govern, per tant, també una mica amb tots els temes que estem portant, perquè, déu-n'hi-do, la feinada que hi ha per poder escoltar el territori i poder incidir d'alguna manera en les polítiques del govern de la Generalitat.
Per a qui és que no et coneguin, on vas néixer?
A Lleida.
En quin lloc?
A Prat, bueno, vaig néixer a la Creu Roja en aquell moment, sí, però he viscut tota la vida. La casa dels pares està a Prat de la Riba.
Prat de la Riba, molt bé. I d'estudis, on vas estudiar?
Què està passant? I amb els mecanismes que hi ha a través de tots els serveis municipals, o en el cas de la Generalitat, tots els departaments de la Generalitat, per anar adequant les polítiques.
Tots aquelles persones que podria fer llibre, no? Perquè les has vist de tots els colors, des de dins, des de fora, estan al fondo, veient l'alcalde, pactant a l'alcalde, assessorant a l'alcalde, fent de regidora, o sigui, jo t'he vist fer de tot.
Clar, fent aquest resum, sí, però perquè de la part política, després si anéssim a la professional, també he tingut molt, he estat en empreses privades treballant com a consultora ambiental, he estat portant projectes europeus, vull dir, jo crec que després, amb aquesta edat que tinc ja, que són 55 anys, clar, quan dius això és que quan tens una edat acumules feina, no?, acumules experiència, i sí, jo tinc companys i companyes que potser la seva vida professional ha sigut sempre més en un àmbit i jo sempre he anat provant diferents coses, no? Però sí, m'agrada. Ens hem d'adaptar molt, és a dir, que hi ha moments, jo sempre dic que hi ha plantilles, tu pots utilitzar la mateixa plantilla i anar reactualitzant o fer una plantilla nova per treballar.
Per exemple, quan tu vas ser regidora, quan tu entres al gabinet d'alcaldia d'Ampollo, les diferències són moltes.
Clar, han passat 10 anys o més, no? Llavors, i a més, sobretot, que portàvem 6 mesos i va arribar la pandèmia. Vull dir, jo crec que l'evolució, l'adaptació, tornem una altra vegada a l'adaptació, de tota la ciutadania és brutal amb tot el que ens està passant i hem de reaccionar, i quan se parla de la paraula resiliència i resistència, i és així, no? Vull dir que, al final, a la política, als negocis, a la vida personal, ens hem d'anar adaptant i resistint i tirant endavant.
Sempre. Canviem de xip. Ets una bona cuinera?
M'agrada molt la cuina, tot i que cuinava més abans. Ara he simplificat una mica, potser perquè no tinc tant temps, però sí que m'agrada la cuina. M'agrada la cuina no de reposteria, no m'agrada fer postres, perquè tampoc ni menjo massa. Llavors soc més...
No, es nota últimament.
No, però és perquè no m'agrada el dolç. No m'agrada el dolç, prefereixo el salat, prefereixo fer una bona cassola.
Ai, el saps fer bé?
Sí.
En cargols i tot? Sí, fiques espinacs?
Sí, la meva mare era una gran cuinera.
Fiques espinacs o no?
Depèn. Ja, poso el que tinc.
Bueno, és que és així, la casa. Sí, així, cadascú ficava el que tenia i el de l'horta, no?
Sí.
I parlem una mica de la nostra ciutat. Tu ets aquell de la Juerga o no? Ets en Ignacio Amor per en Gran?
No, 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 perquè l'Ignasi, a més, com que és molt més jove, vull dir, el ritme o la manera de sortir... A mi m'agrada la vida social, m'agrada compartir sopars o estones amb amics, amigues, i parlar. M'agrada molt, soc molt xerraire i també escolto, eh?
Jo diria que primer escoltes i després xerres molt.
Sí, escolto, sí. Però m'agrada les relacions socials, la comunitat, no? Vull dir, sí.
En quina regidora o regidor te vas lligar més, vas parlar millor, te vas trobar més còmode quan vas ser regidora? A lo millor era de l'oposició.
Doncs sí.
És que,
no, de l'oposició no, era del govern, però com que era un tripartit, amb una persona que vaig fer molta amistat i encara la conservo, és amb la Marta Camps.
Mira per on.
Sí.
Feia temps que no es parlava de la Marta Camps.
És, bueno, sí, jo crec que amb ideologies diferents i evidentment amb temes que no coincidirem mai, com el tema de la independència, per exemple, però justament teníem debats i xerrades molt interessants amb la Marta i evidentment l'enyorat Javier Aluja.
Sí. Aquest sí que li tinc...
Sí, també me'l vaig estimar moltíssim i vaig aprendre molt.
I del Xavier Sáenz?
També, bueno, el Xavier ja era...
Tu que s'has ficat...
Va ser el meu referent polític, jo vaig entrar pel Xavier Sáenz.
Però tu que s'has ficat el trenet puixant cap a la seva valla? L'aventura del Xavier.
Bueno, el tema de la mobilitat... Els tramvies no és cap... Jo no trobo cap cosa desorbitada, sincerament. I més en... Potser perquè ara pensava en Lisboa, no? Que té... Sí, sí. Clar, la dimensió no és la mateixa, però l'escala nostra... Jo crec que, a més, també Antoni Siurana va parlar d'unes escales mecàniques a Gardeny.
Parlant de la nostra ciutat de Lleida, sempre jo dic que s'ha de parlar de coses interessants, no? La seu vella, ja sabem que demanen com a patrimoni de la humanitat, primer haurem d'invertir, perquè si no ens caurà, i si ens cau llavors no ens ho donaran, no, perquè no està... clar, s'ha d'invertir.
Però no està tan... Déu-n'hi-do les inversions que s'han fet. Però... Vull dir, perquè a vegades és molt, molt fàcil dir, està tot molt malament, diem, sempre, és un monument en el qual sempre s'ha d'invertir, no podrem parar d'invertir, però darrerament s'han fet intervencions importants tant per part de l'Ajuntament com la Generalitat i el Consorci que ho està gestionat. Però sí, s'ha de continuar treballant, tot i que s'han fet obres importants amb l'estabilització de muralles, el campanar, etc.
He parlat de tot una mica, però no he parlat d'una cosa que jo disfruto molt quan te veig. A la teua colla, a la teua penya.
La penya de...
De l'Aplec del Caragol.
De l'Aplec. Jo ara fa uns anys que
no hi vas,
per motius diversos, però sí, jo he sigut... de l'Aplec, ja quan amb la penya del meu pare, o sigui, el riu, jo vaig començar...
Ah, sí?
Sí.
Los del
Frigo. Clar, és que ja ho hem dit al començament, que tinc una edat.
Los del Frigo, eh? Sí. O sigui, tu vas ser d'aquells que van començar quan havia tant de pols i tot això.
Sí, exactament. Sí.
Molt bé, doncs ara sí que vull arribar al final i, bueno, t'agraeixo molt que hagis vingut. Estaves molt lluny aquí de l'emissora, no?
Sí.
Estem molt lluny.
Sí.
Sí que el nostre edifici...
Dos minuts i aquí, sí.
Ara vol dir que em comprometessis una mica, em coneixes, han tingut moments molt bons. Per cert, no t'he fet una pregunta, aquesta l'he de fer a tu. Jo sempre he vist en les teves filles que hi ha una cosa que t'agrada molt, i és veure les cabalgades de reis, veure els moros i cristians, i veure les trobades de gegants. Quin número és de gegants que té l'Ajuntament de Lleida i el grup escultòric?
No ho sé.
Les teues filles te maten.
No ho sé. Perquè
mira que has estat...
Ara diria... Sí, però s'ha ampliat, no, la família?
No, des que estaves tu, no. 12.
Vale, molt bé.
12. Ara sí, ara me fas la pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis.
A mi no m'agrada massa comprometre les persones perquè... No, perquè crec que cadascú ja...
Ja es compromet per si sol.
Es compromet per si sol, no? Però a veure, va, ja que m'ho demanes, no sé, pues, ja que parlàvem d'aquesta vida de la paeria, també, dis-nos quin va ser el moment més complicat que tu vas poder viure a l'època on estàvem governant amb el...
Amb el Xavi
Sáenz. I amb mi, i amb el Javier Aluja, no sé, alguna...
Sí.
Algo que fos complicat i que...
Bueno, tot, a vegades les coses són complicades, però amb un despatx arregla. Jo no hi crec en coses al carrer, ni jo mai he fet un acte presencial i tu saps a la paeria, que jo podria fer-ho com les carres que tinc, i no he volgut fer mai. Jo penso que això s'han de fer als despatxos. Home, coses... A vegades el Xavier Sáenz tenia algunes neures. Jo era molt amic del seu tio, que ho vaig tindre a la meva junta de la Casa d'Aragó, perquè ell ve de família basca, però el seu tio tenia també relació amb Aragó, no? Llavors, bueno, jo, potser va ser amb les caies regionals, el tema dels campos, que és la mateixa lluita que tenim amb l'Ignasi Amor, però, bueno, no, jo penso que sempre vam arribar amb un entente i no, no, jo no vaig tindre.
Però veus, has parlat d'un tema que encara avui, i per tant potser això implica que hi ha d'haver una certa, el que dèiem al començament de l'entrevista, de l'adaptació i l'actualització.
Sí, estic totalment
d'acord. Segurament però hem de fer passos, no només en aquest tema, sinó en
no,
molts
però
que...
No, però la imposició no m'agrada mai. O sigui, sí, perquè esta és mi fiesta, això no... No, i aquí el que mando sou jo i això ha passat. I això és el que no acceptaré mai a la vida. Jo sempre pel diàleg...
Crec que no, el diàleg...
Ja el diàleg me trobaran.
Per el diàleg, si algo caracteritza també els governs i la governança republicana és parlar i arribar a consensos, i espero que s'hi pugui arribar en moltes coses.
A mi, vigila, Cosme, no caiguis, perquè fa estona que estàs caminant entre branques.
No.
Però moltes branques.
No, però jo saps que...
Home, t'han dit, escolta, digue'm un dia, un concret, un moment concret, i bueno, sí, a mi
no,
m'agrada...
Jo dic, el moment concret, ja ho dic, en aquell moment no vaig tindre cap mena de problema, sí, perquè sí, amb el Xavier Sáez tenia molt bona relació, me reunia amb ell de tant en tant, però el tema que sempre ha sigut polèmica amb la gent de l'Ajuntament, especialment de Convergència i Unió, s'ha dit tal qual, d'Esquerra Republicana, ha sigut pues, la visió que tenen de les cadenes regionals. I jo tinc una altra visió i les meves entitats tenen una altra.
Ara, esperem que es pugui fer aquest pas d'actualització.
Això per suposat, però jo esperava una mica més de salseo. Un dimecres a la nit vaig entrar, vaig tancar la porta de cop...
No. A veure, jo, l'Ajuntament de Lleida controla bé més jo que ells, eh? O sigui,
Ciurana... Ara està provocant ella.
El Ciurana sempre deia que el cos més sap més locals que l'aixos que jo. O sigui,
apa, vinga.
Jo des dels 18 anys...
Això t'ho dius tu, eh?
Clar que ho dic jo, vale. i no menteixo. Jo des dels 18 anys que em bellugo a l'Ajuntament he vist de tots els colors, o sigui, i per això t'he dit que ja a la Montse havíem fet moltes coses, a la Comissió de Festes vam passar molt bé, vam anar a moltes festes, i si hem tingut de discutir, hem discutit per amb un despatx.
Molt bé, Cosme.
Molt bé.
Montse, gràcies per acompanyar-nos i ja saps.
Gràcies a vosaltres.
Quan tinguis
novetats,
no estàs tan lluny per passar-les.
No.
A més, tens un bon cap de premsa.
I tant.
Gràcies.
I tant. Molt bé, gràcies.
Gràcies, Cosme.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a la una de la tarda, ja saps que és meitat de la setmana i passen mil coses al món, però hi ha una cosa que no es deixa de fer, i és llegir. I, per tant, nosaltres no deixem de tenir la llibrera, que és el nostre espai en el que la nostra Anabel Ramos... Guaita, hi ha una altra, que també hi ha la... Dic la nostra. Això ja em passa amb molts col·laboradors i col·laboradores, eh? Bueno, la nostra Anabel Ramos ens fa tres propostes cada setmana de lectures. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Però no t'enfades, eh, si dic la nostra.
No. Bueno, jo no sé nostra... de ningú, però no.
Igual que li deia aquesta setmana el Joan Ramon González, quan dic, aviam, el nostre, dic no el nostre de propietat, sinó de...
D'estima, no?
Clar, és exactament el mateix, eh? Llibres tècnics?
No.
Ah.
Us recomanaré un assaig molt breu d'un escriptor i després tres novel·letes. Bueno, dos novel·les i un conte.
Un bonus track.
Sí, un extra, perquè vale. Està molt bé. És bueno. Dona temps.
La salut mental és un tema que existeix des de la primera vegada que un ésser humà es va trencar una cama, o sigui, que existeix de sempre, la salut mental, però que fixa't que estem a l'any 2023 i hem de fer programes, accions, per visibilitzar la salut mental i normalitzar-la. Quan dic normalitzar-la vull dir que no és que sigui normal tenir una alteració de salut mental, sinó normalitzar-la, el poder-n'hi parlar i buscar la professional o el professional que sigui expert en aquesta matèria i que ens atengui i que ens curin, que també es cura.
Mm-hmm.
Igual que, insisteixo, tenques una cama i és oi que es cura, doncs la salut mental també, en la majoria dels casos. Per tant, mira, avui recomanant aquestes lectures, portem el nostre granet de sorra a visibilitzar tot aquest tema, que és, ja molt, és molt divers, això.
Sí.
La salut mental és un... És un títol, diguéssim, que abarca mil coses, eh?
Sí, hi ha molts trastorns i moltes dolències diferents. I a més de molt tipus. I com que a més se'n porten per dins moltes vegades, no es veuen. I llavors encara costa més de
sí,
fer
sí,
visibles.
Sí, totalment d'acord.
Jo porto... El primer de tot és un assaig molt breu de... Anagrama ha fet una col·lecció de nuevos cuadernos, que són assajos molt breus de diferents autors i autores... I aquest que et porto primer se titula Los brotes negros en los picos de ansiedad. És de l'Eloi Fernández Porta, que és doctor en humanitats, ha publicat alguns assajos, relats també, i aquest és un assaig autobiogràfic en el que explica ell el seu problema que té amb l'ansietat i amb aquests brots negres, no? Picos negros en los, o sea, brotes negros en los picos de ansiedad. Uh-huh. Ell explica que
no,
com...
no verdes, ¿eh? No, no brotes no, verdes, ¿eh? No. Negros.
Sí. Ell parla sobre, no, de, com pot ser que me pugui dedicar a l'escriptura si el meu cap és el meu propi enemic, no? Perquè dins del seu cap hi ha com una lluita en la que ell s'ha d'enfrontar a si mateix, en realitat. A més, pues, prenen medicació i tal. Llavors, és un assaig que és autobiogràfic, que explica això, com ell viu l'ansietat i els moments que té ell de crisi més greus i com les va gestionant. No? Uh-huh. Es planteja això. Està bé, és un assaig molt breu i parla sobre tot això, sobre l'ansietat, sobre com superar o no superar, sinó com viure.
Les ansietats, ansietats estan cada cop més presents a les societats modernes.
Sí, sí, perquè sí, jo penso que ens acumulem de moltes
coses. Però molt,
fem moltes coses, ens acumulem de moltes coses i oblidem una mica això.
Jo crec que ens està costant identificar-ho. Saps allò de... Ui, és que no arriba tot. És que no sé què, no acabem d'identificar què està passant.
Que al final ens acostumem a tenir un nivell d'estrès o un nivell d'exigència.
És que estrès, ansietat és una cosa que va molt junta.
Clar, i ens acostumem amb això, a anar sempre molt ràpidament als jocs, a no tenir temps per a res.
Anabel, corre.
Sí, bueno, és el mantra que els diem a la nostra canalla, també.
Clar, però és que els estem educant des de petits.
Ja, corre.
Corre, aixeca't, va, ràpid, corre, que fem tard, corre. Això és educar en l'estrès.
Ja.
Potser ficant el despertador... Ara m'ho invento, perquè cada cas és un món. Potser ficant el despertador només 5 minuts abans, 5, o 10, ens estalviaríem això. No sé, són coses, sí, que podem pensar cadascú a la seva manera, però jo odio, i els meus fills... És que la meitat de paraules que li dic és referència al corre,
ja,
fem tard, ràpid, què fas, que estàs perdent el temps. Potser no l'està perdent el temps.
Bueno, clar, tenim uns horaris, estem marcats amb uns horaris.
Dichosos horaris.
Per uns horaris.
Que consti que jo sóc una persona que a mi ja m'agrada tenir estructurat el dia, però potser a vegades et fiques les coses massa juntes.
Ja.
No sé. Bueno, és igual.
Això dona per una tertúlia. Sí, una tertúlia.
Venga, va, los brotes negros en los picos de ansiedad. Venga, un assaig. Què un assaig. Més?
L'altre és El curiós incident del gos a mitjanit, que és una novel·la, la primera novel·la del Mark Haddon, que és un escriptor britànic i que ha escrit diferents llibres per a infants i també ha fet il·lustracions. Ell va començar...
Això és novel·la.
És una novel·la, sí. Ell va començar il·lustrant llibres de literatura infantil i durant una temporada va treballar amb un centre per a persones amb discapacitats psíquiques. I d'aquí, d'aquest centre, va sorgir la idea d'escriure aquest llibre, que és El curiós incident del gos a mitjanit. I parla del Christopher, que és un noi que té un autisme. Llavors, és brillant, per exemple, amb una intel·ligència extraordinària, amb matemàtiques, amb tot el tema de càlcul i tal, però, i clar, hi ha coses que no és capaç d'adaptar a l'entorn que té, no?, la seva. Llavors, ell que és tan bo amb càlcul i amb investigacions i amb coses així, vol descobrir l'assassinat d'un gos. Ha aparegut un gos mort a la carretera i ell vol dedicar tota la seva atenció, no?, a esbrinar què ha passat amb aquest gos.
Ara ja veig per on va el títol.
El curiós incident del gos a mitjanit.
Bueno.
Un gos mort. I amb aquesta història és on, quan el Mark Haddon ens posa sobre la taula, no?, damunt de la taula, el tema de l'autisme, en aquest cas, i com la societat està preparada o no està preparada per això.
Uh-huh.
Val? Està molt bé, és una novel·la que té unes 300 pàgines, no, 250, però està molt bé. La recomano molt, a més a més, per joves també, eh?
Molt bé.
És una novel·la per joves. La següent novel·la se titula La solitud dels nombres primers, del Paolo Giordano, que és italià, llicenciat en física i ha fet té algunes lectures, alguns llibres més escrits, i va irrompre al mercat editorial amb aquest llibre, La soledat La solitud dels nombres primers, que també està traduïda al castellà. És un llibre molt bonic, que parla de la història de la Liz, que té 7 anys, i odia esquiar, però el seu pare l'obliga. Llavors té un incident amb aquest dia que el seu pare la va obligar. I el Matia, que té una germana bessona, que desapareix, perquè el Matia fa una cosa i aquesta germana desapareix. Aquests dos personatges acaben trobant amb el temps, en un futur, i descobrim quins són els traumes que arrosseguen per aquests dos fets que van passar quan eren infants. Quan la Liz va tenir un incident amb l'esquí i quan el Matia va perdre a la seva germana.
Però, vale, hi ha alguna cosa de matemàtiques o no?
No, però els nombres primers té relació amb els dos protagonistes, no? Sí.
Bueno, és curiós.
L'autor diguéssim que s'ajuda de les matemàtiques per això, perquè són els nombres primers, no? Que són allò...
Són únics.
Només són divisibles per un mateix.
Sí, no tenen gaires amics els números primers.
No.
O sigui, no. O sigui, us fan la festa amb ells mateixos o amb l'1.
Exactament.
Ja està.
Pues per aquí va l'assumpte. I està molt bé. És un llibre que també recomano molt. És juvenil, o sigui, és adult, però també es podria ser per juvenil, perquè de fet parla d'ells com a adolescents. Ja.
Molt bé. I el bonus track?
El bonus track és una joieta de només 25 pàgines.
Ah.
Val? El que passa que està editat amb una... a l'editorial Laertes, i té un estudi, diguéssim, del llibre i una explicació de l'autora, no? Tenim una biografia. Però és un conte només de 25 pàgines, que es titula El paper de paret groc, i és autobiogràfic de la Charlotte Perkins Gilman. La Charlotte Perkins va néixer el 1800... Ara te diré, és que exactament... Bueno, el 1884 es va casar, empeça pues, per aquest sentit de, no, de que t'has de casar i no hi ha més remei, perquè ets una dona...
Estem a... Sí,
1884, sí. Llavors, quan es va casar, va tenir un fill i va agafar depressió. Bueno, va tenir depressió, i el que es recomanava llavors era que les dones, quan tenien depressió, pues no fessin res. Ni escriveixin, ni llegissin, ni sortissin, ni feixin absolutament res.
No sé
llavors,
jo,
Clar... Què li va passar amb ella? Doncs que va acabar encara molt pitjor. I totes aquestes experiències les escriu amb aquest llibre, d'amagat, aquest conte, que és un conte de terror mig gòtic de la seva experiència.
És biogràfic, també.
Sí, totalment autobiogràfic. Sí. És una escriptora molt prolífica. A més, aquest llibre està molt com a cànon als Estats Units. Vull dir, és una lectura de les obligatòries.
Doncs escolteu, que avui les lectures giren al voltant de la salut mental. És un tema delicat, però no ha de deixar de ser tabú. I exemple d'això és que avui amb l'Anabel Ramos doncs recomanem aquestes quatre lectures. Podeu llegir-les i no sé si us anirà millor o pitjor o us deixarà igual, però que igual que llegim de crims o de gent que juga al futbol o d'altres qualsevol tema, doncs també podem llegir llibres que tractin la salut mental, ja sigui a nivell biogràfic o a nivell de novel·la.
Sí, exactament.
O tècnics, escolta, si voleu, a nivell tècnic, doncs... Però, bueno, que ja, és millor que ja entenguis. La qüestió és que la font sigui bona. Això estic pensant ara, que quan tenim un problema busquem per internet sempre. Escolta,
no.
Me duele l'oreja. Sí. Què puede ser?
Clar, mil coses.
Vigila quan busqueu aquestes coses, doncs és el mateix, no? Tinc pensaments o estic enfonsada o no sé què. Com s'arregla això? Bueno, escolta, potser que busquem fonts fiables. Els llibres poden ser una font i, evidentment, la persona que es dedica a aquest camp des de la salut també és una bona font. Los brotes negros en los picos de ansiedad, que era un assaig. El curiós incident del gos a mitjanit, una novel·la. La solitud dels nombres primers, que és una altra novel·la. I aquest conte de poques planes, que també és biogràfic, El paper de paret groc, que tal com ens l'ha presentat l'Anabel Ramos, m'ha fet por i tot, eh? M'ha fet por, em refereixo, per l'època i perquè sabem el que passava en aquelles èpoques, eh? Anabel Ramos, com portes el fred?
Bueno, si fa sol, bé.
Sí?
Sí, 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 sí.
Vale, vale.
Prefereixo mil vegades això que la boira, eh?
Home, evidentment. És que si hi hagués la boira amb les temperatures que tenim, això seria un congelador.
És que, clar, vull dir, és que moltes vegades passa que és un congelador. Llavors prefereixo el sol i zero graus. Ja me va bé.
Queden cinc setmanes, de fet.
Exacte.
Ara m'he aventurat, però queden cinc setmanes. Anabel, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
I... Soc el Ricard Álvarez i nosaltres ja anem directes cap a la una, senyals horàries. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitja i David Casero i la nostra tertúlia amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de anunciar que España está dispuesta al envío de los vehículos Leopard, los carros de combate Leopard, pero siempre en coordinación con los aliados, mandarlos, lógicamente, a Ucrania. Eso sí, hay letra pequeña, van a esperar los primeros pasos de Alemania y Estados Unidos antes de mover ficha. El Leopard es un prodigio, nos dicen, de la ingeniería mecánica, de la electrónica, de la física y hasta de la química. Por ejemplo, cada ángulo de este carro blindado está diseñado para sufrir menos daño en caso de ataque con explosivos o su blindaje también está fabricado con materiales que buscan soportar mejor las explosiones. Más que un vehículo, el Leopard es un completo sistema de armas de alta tecnología que se han ido desarrollando desde los años 80. Tienen diferentes versiones, muchas son antiguas y no tienen, pues lógicamente, el equipamiento que llevan las nuevas. Dentro del Leopard van cuatro tripulantes que tienen competencias además muy específicas y que para aprender a manejar todos los sistemas necesitan como mínimo varias semanas de rodaje y formación. Hay incluso quien habla de más tiempo, de varios meses. Estos blindados pueden llegar a Ucrania, pero no entrarán en combate directamente. Aún así, la clave no está tanto en una necesidad inmediata, sino en la posibilidad de que Vladimir Putin en primavera pueda abrir otro frente en el norte de Ucrania a través de Bielorrusia en una estrategia envolvente. Eso sí complicaría la situación militar ucraniana, que ahora centra sus esfuerzos en el este del país, concretamente en la región del Donbass. Para ese momento, quizás los carros Leopard estén operativos con dotaciones ucranianas. Ese es el objetivo. Y entre esos vehículos que lleguen a Ucrania, es muy probable que haya unidades españolas, que puede que no sean los de última generación. Serían las unidades más antiguas que llegaron a nuestro país a partir de 1995. Son vehículos que ahora mismo, es verdad que no están operativos, están almacenados desde el año 2012 y deben ser reparados y adaptados. La propia ministra de Defensa dijo en su día que, con la guerra en marcha ya, que estos 50 carros están en un estado lamentable. Tampoco sabemos cuántas unidades puede enviar nuestro país. La referencia es Alemania, que ha anunciado el envío de 14 vehículos por ahora. Pues todo esto abre una nueva fase en la guerra. Es un apoyo más decisivo a Ucrania. Es un paso cuantitativo y cualitativo importante. A ver cómo reacciona ahora Rusia. Para hacernos una idea, Alemania solo ha dado su autorización cuando Estados Unidos ha anunciado que mandará también 30 carros Abrahams a Ucrania. El propio canciller alemán ha dado hoy explicaciones en su parlamento porque allí este asunto es un tema peliagudo. De hecho, en España esta cuestión no será tampoco un mero trámite para el gobierno, sobre todo con unos socios como Podemos que han demostrado tener más afinidad con Rusia que con Ucrania. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, es un día complicadito hoy en toda Cataluña por la huelga general convocada por los médicos y los profesores en mejora de salarios y menos carga de trabajo. Seguirá mañana jueves y a ella se han unido también los taxistas. Estos claman contra la VTC. Esto en Cataluña porque en Andalucía los médicos de atención primaria han desconvocado los paros previstos para el próximo viernes. Han llegado a un acuerdo con la Junta Andaluza por el que se limita a 35 el número de pacientes atendidos al día por un médico de familia y a 25 en el caso de los pediatras. Y la Fiscalía pide al Supremo que Oriol Junqueras siga inhabilitado por malversación agravada por el desafío secesionista del 1 de octubre. Sin embargo, apunta que la derogación del delito de sedición aprobada en la reforma del Código Penal implica una rebaja de las condenas a otros altos cargos del procés, como la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Y millones de personas de todo el mundo se están viendo afectadas por fallos de Microsoft. La compañía asegura que está trabajando para el restablecimiento normal de servicios tan habituales como el Office, el Outlook, lo que es el correo electrónico, o el Skype. Y el Papa ha recordado en la audiencia general de hoy la celebración el próximo viernes del Día Internacional Memoria de las Víctimas del Holocausto. Francisco ha dicho que el recuerdo de aquel exterminio no puede olvidarse ni negarse y que no puede haber un compromiso constante en la construcción conjunta de la fraternidad sin erradicar antes las raíces del odio y de la violencia que alimentaron aquel horror.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues comienzan ya, hoy mismo, los cuartos de final de la Copa del Rey.
Con dos partidos, a las 10 de la noche, Osasuna-Sevilla y a las 9, Barcelona-Real Sociedad. Los partidos de Copa vienen marcados por el reparto de entradas entre aficiones y por la vestimenta de colores rivales en las gradas por parte de los aficionados. Por ejemplo, ¿qué va a pasar esta noche en el Camp Nou, Elena Condis?
Un aficionado de la Real puede ir esta noche al Camp Nou con su camiseta, su bufanda, su bandera y sentarse en cualquier sitio del estadio donde tenga la entrada. La simbología, me dicen desde el Barça, solo se restringe en las zonas acotadas, en partidos declarados de alto riesgo, como por ejemplo derbi, clásico, partidos de Europa, pero este no lo es. Por lo tanto, el Barça da libertad absoluta a los 300 seguidores de la Real que van a acudir esta noche al estadio. A nivel deportivo, Xavi los tiene a todos, recupera Lewandowski, en cambio la Real tiene dos bajas sensibles, Merino y Silva.
Mañana Valencia Athletic de Bilbao y Real Madrid Atlético de Madrid. En el Madrid, Alaba, segundo día de entrenamiento consecutivo. Hoy han empezado a entrenarse Hazard y Tchouaméni, pero acaba de decir Ancelotti que no están para el partido contra el Atlético de Madrid. Y tres cosas más, final a cuatro de la Liga de Naciones. Esta mañana se ha realizado el sorteo, el rival de España en semifinales será Italia el próximo 15 de junio. La otra semifinal es Croacia, Países Bajos. En tenis, en Australia, se ha completado el cuadro de semifinales con la victoria de Djokovic 3-0 ante Rublev. Va a jugar contra el estadounidense Tommy Paul. La otra semifinal femenina es Linet contra Sabalenka. Y la gran cita del día en el deporte español es en el Mundial de Balonmano a las 6 de la tarde, cuartos de final, España-Noruega.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 25 de gener del 2023. Hores d'ara, amb 5 graus i mig a la ciutat de Lleida. Recorda que hem assolit avui una mínima de 2 negatius a Lleida, igual que a Mollerussa. Mig grau negatiu a les Borges Blanques, un grau negatiu a Balaguer, a Tàrrega han baixat fins a 2 graus i mig negatius, a Cervera han estat 3 negatius, a Solsona 4 i mig negatius, a Tremp, a la Seu d'Urgell i a Sort 6 sota 0, això és la mínima, no la que tenen ara, al Pont de Suert i a Viella 9 sota 0, Arties 10 sota 0, i a Baqueira, 11 sota 0, això sí, a la cota 2.467. Hores d'ara, segueix bufant una mica el vent, 14 km per hora, però que, clar, amb una temperatura de 5 graus i mig a la ciutat de Lleida, dona una major sensació de fred. Tot i això, doncs, llueix el sol i això sí que és un plus. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres a Lleida esperem cel ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran i a la resta intervals de núvols mitjans i alts. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 11 graus de màxima a Lleida ciutat, 10 a la Seu d'Urgell, 9 graus a Balaguer, 6 a Tàrrega i 3 a Viella. A més, també al Pirineu, vent del nord de pluja moderat, i a la resta, vent variable fluix en predomini de la component oest. Per demà dijous, esperem a la Vall d'Aran cel ennuvolat o cobert sense descartar nevades dèbils. També a la resta, predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures mínimes en ascens, això sí, arribant a valors per sota dels 6 graus en negatiu. Temperatures màximes amb pocs canvis, arribant fins als 9 graus a Lleida ciutat, la Seu d'Urgell i Balaguer, 7 graus a Tàrrega i 2 a Viella. A més, vent variable fluix amb intervals de nord moderat al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. La 1:09, darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
vaga és avui, ja saps, amb la d'educació, la de sanitat i també la de secretaris a justícia. I, a més, a la... això no ens toca, almenys localment a Lleida, però si has de viatjar a Barcelona, aquest matí hi ha vaga a tot l'àmbit metropolità de taxis. Per tant, déu-n'hi-do, eh? Vaga també, per cert, del sector d'estudiants. El sector d'estudiants. Però abans t'explico que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys després d'haver localitzat una bossa amb un quilo de cabdells de marihuana amagada sota un dels seients d'un vehicle. Els fets han tingut lloc ahir dimarts a la tarda, a les 6, a la sortida de l'autovia A2 a Torrefarrera, on agents de l'Arro havien muntat un control. Allà van aturar un vehicle i van intentar identificar el conductor, que no duia cap document. Un cop fet l'escorcoll, el van detenir, acusat d'un delicte contra la salut pública. Posteriorment, a comissaria, els agents també li van intervenir dues peces de haixís amb un pes de prop de 200 grams que duia amagades a la roba interior. El detingut amb antecedents passarà properament a disposició judicial. Ja veieu que aquest cognom, amb antecedents, te l'estem explicant cada vegada que hi ha una detenció, almenys a l'àmbit de Lleida. Passa a tot arreu, però aquí sobretot, és el cognom, amb antecedents, i moltes vegades amb antecedents pels mateixos fets, o per fets de la mateixa naturalesa. Un dels agressors sexuals a qui l'Audiència de Lleida va rebaixar la pena aplicant la llei del només sí és sí, que es coneix així, va sortir dilluns, aquest dilluns, de la presó. Això ho ordenava la mateixa audiència de la interlocutòria, en què li reduïa de 15 a 9,5 anys de presó la pena imposada l'any 2010 per dos intents d'agressió sexual a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència. Aquesta resolució es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Afers penitenciaris del Departament de Justícia van activar el protocol acordat des del 2009 per a casos com aquest, en què consideren que l'intern no està rehabilitat i que presenta un risc de reincidència alt, i s'ha informat a Fiscalia i als Mossos d'Esquadra. És la Fiscalia qui decidirà si se li aplica alguna mesura de control o no. Obrim plana local perquè les tinents d'alcalde, Jordina Freixanet i Sandra Castro, i la regidora Marià Massall, s'han convertit en militants d'Esquerra després de ser avalades per la delegada de la Generalitat a Lleida, Montse Vergés, que ens ha visitat fa uns minuts aquí a Cope Lleida, l'entrevista a Cosmopolita. També la tinent d'alcalde, Montse Pifarré. Freixenet, Castro i Sall van ser les números 2, 5 i 8, respectivament, a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals del 2019, però no eren del partit. Sall i Castro figuraven com a independents, mentre que Freixenet formava part de Moviment d'Esquerres, que va acordar anar en coalició amb Esquerra. No obstant, el 2020 va deixar el partit després que la directiva acordés anar amb Junts. Val a recordar que abans de Més, Freixenet va militar al PSC i va ser membre de la seva comissió executiva entre el 2008 i el 2014. La seva afiliació arriba 4 dies abans que Esquerra celebri a Lleida el seu congrés nacional. Home, Jordina Freixenet, del 2008 al 2014, estava al PSC, després va passar a Més i ara a Esquerra. Està mal el viatge, eh? Estem parlant de 3 partits amb 15 anys. No sé jo si una persona pot canviar tan ràpidament de manera de pensar o referent al tema polític. Però vaja, aquesta és la realitat. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que ara és l'hora que Junts per Catalunya guanyi les eleccions municipals i lideri el govern de Lleida. Una afirmació que va fer durant la visita de l'actual tinent d'alcalde i alcaldable de Junts, Toni Postius, del qual Puigdemont va dir que ha treballat incansablement des del govern per consolidar el canvi que va suposar fer fora el 155 de la paeria. I ara és el moment que Junts lideri aquest procés de consolidació. Per aquest motiu, va instar Postius a continuar treballant per aconseguir l'alcaldia i ser paer en cap. I encara a la ciutat de Lleida, les obres per portar el carril bici al polígon El Segre a través del pont de Pardinyes avancen i els operaris han iniciat la demolició de la mitjana central de la calçada que separa els dos sentits de la circulació al viaducte i l'accés al polígon. La supressió de la mitjana és necessària per poder habilitar el carril bici al costat esquerre de la calçada en sentit cap al polígon. Aquests treballs obliguen a tallar un carril. Per tant, si ets usuari d'aquesta via de comunicació, d'aquest pont, doncs que sàpiguis que és molt probable que t'acabis trobant més retencions de les que habitualment hi ha.
COPE Lleida. Estàs informat.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico, al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home d'avui.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem a l'Info COPE Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pot seguir a través de les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats als estudis amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també estem nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Per cert, ara estava pensant, Jaume, el David Casero li hem de posar un títol, una... Com el presentem?
Un expert tecnològic.
Expert
tecnològic.
Hola, que luego no, el título que me pongáis hay que llevarlo, ¿eh?
Prescriptor...
Prescriptor, bueno, no sé. Opinador, sociópata...
Bueno, opinadores som tots.
Sociólogo.
Aquí tots som opinadors.
Opinadors ho som tots?
No, però l'expert... Ella està aquí en qualitat d'expert.
Un simple friqui. Expert.
Doncs amb l'expert tecnològic...
Friquis també som tots.
També som tots. Expert tecnològic David Casero. Jaume, va, de què parlem
avui? Vinga, va, que avui reprenem el tema apuntat la setmana passada, aquesta intel·ligència artificial amb aquest xat GPT amb Microsoft, però no deixem també d'altres temes, com... Per exemple, que Android 14 estarà més limitat, ¿vale? I com comentava, Microsoft implementarà aquesta OpenIA en els seus sistemes i el navegador Edge podrà visualitzar dues pestanyes en una mateixa pantalla. I, bueno, si queda temps, pues, volem veure que aquests comentaris d'aquest Google...
Sí, quan dius si queda temps, malament anem.
Sí, perquè ens aprovarem al micro i amb aquesta tertúlia, perquè, clar, comença l'expert aquí a parlar i nosaltres a opinar. I això, ens anem fins a final. Bueno, també una miqueta tinc el tema d'aquests AirTags de Google. Doncs a veure què us sembla tot plegat i ja està, no? Tot això d'aquí, pues, preparat per comentar-ho. I per començar, no volem deixar de perdre aquestes bones costums, aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Avui, en la setmana, en l'apartat de concepte tecnològic, expliquem el concepte moda sci-fi.
Ai, muy bien. Sci-fi. Havia un canal... Havia un canal de tele, que es deia Psycho.
Lo siento, a veces lo hago preso.
L'expert, eh? Lo que deia jo, l'expert. Sempre puntualitzar l'expert.
Sí, lo has dicho muy bien.
Muy bien. Bueno, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia freak i per començar un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride d'avui. David, fins en quin any es portes?
Bueno, pues mirar, hoy nos vamos a ir 142 años atrás, tal día como hoy de 1881 se fundaba la primera empresa telefónica.
Caram, Déu-n'hi-do, no.
Edison y Bell fundan la Oriental Telephone Company. Fijaros, los inventores de todo esto formaron su primera empresa telefónica.
Ya 1881.
Claro, 1881, hace hoy 142 años exactamente que se fundaba la primera empresa telefónica. Que empresa telefónica de telefonía, de para telefonarse, llamar y hablar.
Sí, 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 és tan senzilla aquesta, com aquesta cosa, és tan senzilla com trucar i parlar, que avui no fem.
No, i que avui uno... O sea,
no, que avui no fem.
Bueno, no fem, però...
No existe ninguna empresa telefònica que te hable de llamar por teléfono.
No, de trucada no.
Avui hem tirat enrere,
però sí que comencem a enviar molts missatges de veu, massa.
Sí, però potser perquè hem tirat enrere amb el telegrama, no?
Bueno, però...
Són missatges. Clar.
Yo lo primero que contesto a un mensaje de voz es enhorabuena por tu nuevo podcast. Eso es lo primero. Y por favor, me gustan mucho más los escritores.
Es veritat la punt que deia el David ara, les companyies de telefonia, quan s'anuncien, no diuen res ja de parlar per telèfon.
No, perquè no ho són de telefonia.
Que, bueno.
Bueno, sí, són, sí, de són. Tot, són de tot, i a part de telefonia.
Bueno, 1881.
Sí, senyor.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs ens hem traslladat 142 anys enrere amb tot un referent històric com aquesta efemèride que avui ens ha portat en David i que cada dimecres aquí puntualment ens porta aquest record. I ara toca culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Què és això de la moda sci-fi?
Moda sci-fi.
El primer, què vol dir sci-fi?
Moda friki. Moda ciència ficción. Moda és moda ciència ficción, ficción y ciencia, ¿no? Es decir, pues miraros, por ejemplo, esto además, este tipo de moda, pues como todo, se mide por las búsquedas de lo que busca la gente y realmente compra por internet.
¿Y qué
porque es moda que se compra por internet o en tiendas muy exclusivas? Por ejemplo, mira, la primera es la moda distópica. La distópica es, ¿os acordáis? Bueno, pues mira, el estreno de Matrix.
Sí.
¿Vale? El estreno de la de Dune, de la primera, sí, y de la última película de Dune, ¿vale? Bueno, pues ahí, por ejemplo, marcas como Balenciaga han creado o crearon en el lanzamiento y basado en esto este tipo de moda, este tipo de vestidos o este tipo de faldas, de trajes, que bueno, pues que precisamente están en mundos distópicos, ¿no? En mundos totalmente diferentes, ¿vale? Uh-huh. Pues basado en esto, ya os digo, no solo toda la moda que se vende por internet, sino además este tipo de moda. Luego la ropa vanguardista, la casual cibernética, que es otra, bueno, pues está como tipo como que hemos visto con como con plásticos y súper rectangulares.
Antes que estos jerseys que porten LEDs.
Sí, por ejemplo, eso ya son temas de gafas y temas de ropa un poco más futurista, cibernética, ¿vale? Y luego una muy importante, que fijaros que en el cuarto puesto de las búsquedas de este tipo de moda, ¿vale? Sci-fi, tenemos el estilo gamer de mujer.
Ah.
Es decir, ocupa el cuarto puesto después de casual, vanguardista y la primera, que es la distópica, es decir, la que va realmente a mundos. Ahí entraría Star Trek, Star Wars, ¿vale? Aparte de estas que he dicho, pero bueno, que marcas tan importantes hagan cosas basadas en Matrix y tal, bueno, pues es la leche, ¿no? Y al final, bueno, pues esta moda está basada en una ficción al futuro digital, ¿vale? Y a todo el tema, bueno, cibernético, videojuegos, esta moda de, bueno, pues de llevar mochilas, camisetas y demás del videojuego del momento.
Per la majoria de la gent, el dia de Carnestoltes. El día de carnaval, pero la mayoría.
Bueno, pero
gente,
ojo, vas al cole y la de niños que hay con mochilas del Fortnite.
Eso sí.
Y camisetas y tal, bueno, pues eso entra dentro, sí, de la moda sci-fi, es decir, es esa moda que está en la actualidad del videojuego, del futurismo, del cibernético, bueno, cada uno a su altura, pero fijaros, eso es moda sci-fi que la vemos cada día sin saberlo. Mm-hmm.
Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem a Cope Lleida, avui sí, friquis, friquis, tequis, tequis, en antena.
La tertúlia fric.
I ara, doncs, comença aquesta tertúlia i avui, ja ho sabeu, que la columna vertebral de la tertúlia serà Microsoft. Però abans d'entrar en matèria, primer vull comentar aquest canvi important que preveu fer Google en el seu Android 14, eliminant una de les funcions més populars per a assemblar-se més a l'iOS. Però quina és aquesta raó? I en què consisteix? O sigui, per què ho fa això?
Fixa't que Google, que és l'abanderat de la personalització màxima, la llibertat total en fer el que vulguis amb el teu dispositiu, que no ho trobo malament, però que comporta els seus riscos...
Sí, sí, el seu eslògan és aquest, no? Sí, llibertat total. Però, i ara te l'acaparà.
Però comporta els seus riscos. En canvi, iOS ja inicialment va néixer bastant més limitat, però és que s'ha radicalitzat amb l'abanderament de la seguretat. Dic aquestes dues posicions perquè Europa està intentant que iOS, o sigui, el sistema operatiu d'iPhone, cada sigui una mica més obert cada vegada, que la gent tinguem més llibertat, en contra de la màxima seguretat, però no t'ho expliquen així, i en canvi Google, que sempre ho havia estat, s'ha adonat que està tenint molts problemes als seus dispositius, moltíssims, que no surten. És curiós, perquè
problemes de seguretat.
Que quan falla quan entra un virus o algun malware amb iOS, surt a tots els noticiaris. Android, com que és una cosa segurament que n'hi ha més, doncs no en parlem tant, però n'hi ha molts. I no. Hi ha molta gent que porta la seva aplicació del banc, la seva història, a Android. I això és un problema. I Google està parlant que hem de començar a limitar la càrrega d'aplicacions que venen de fora de la nostra botiga oficial, d'una manera o altra. David.
Bueno, el señor locutor nos ha quitado ya 3 minutos de programa, muy bien dicho, pero el tema es que no se puede atentar contra lo que naces. Es decir, noticia...
Pero fíjate que están intentando hacer.
La noticia es, Android 14 nos capará, por así decir, del sideloading. El sideloading es precisamente estas opciones que tenemos en Android, que precisamente no tenemos en los iOS, ¿vale? En los iPhone, que es la de poder descargarnos aplicaciones de terceros. Cosa que ha venido muy bien.
No, de cualquier sitio.
Cosa que ha venido muy bien incluso para la industria profesional, donde tablets de Android se han desarrollado aplicaciones para la empresa para poder llevarlas en movilidad. Es decir, naces con el cuore de señores. Esto es un código abierto para que podamos hacer absolutamente todo, entremos y lo hagamos. En Apple desde el primer día no. Entonces ahora nos dicen, oye, un momento, porque claro, esto de los ataques del malware, pues mira, os vamos a cortar un poquito. Es decir, vamos a empezar a cortaros un poquito. Pero bueno, es un 3% o un 5%, o según lo valore la persona que utilice un teléfono Android, ¿vale?, de cortar esa libertad que tenía en principi,
es que no pasaré
la mayoría de programadores que conozco tienen un teléfono Android, y de ellos un porcentaje muy muy alto lo tienen, el software lo tienen físicamente adaptado para ellos, hasta con sus alarmas de los que son de sistemas de servidores, con para entrar en su ordenador de desarrollo, es decir, precisamente tienen un teléfono Android porque lo tienen customizado, ya, abierto para poder hacer
cosas. De un sector de programadors. Sí,
però això
parlem de la societat.
En contrapartida, aquest debat abans d'entrar al programa...
Professionals que llevan tablets, sus empleados...
Del gruix de la societat.
És el debat que teníem abans d'entrar en el programa, aquí a micròfon tancat, quan estàvem preparant, doncs per què utilitzen la tecnologia? I hi ha gent que la utilitza per fer el bé i hi ha gent que l'utilitza per fer mal.
La pirateria també...
Si està tot obert, implica que també els dolents te puguin d'entrar al telèfon.
Per això et dic que és interessant aquest canvi de tendència, ni que sigui mínima, de Google. És bastant interessant, eh? És bastant interessant, i això no sé si comportarà una aliança, almenys en aquest aspecte de seguretat, Google-Apple, per exemple. Per exemple, eh? Amb d'altres coses no es ficaran mai d'acord, però a la millor amb aquesta sí. Ja ho veurem. Va, Jaume.
Vinga, va, som-hi. Ara sí, passem, ara sí, doncs, a l'empresa de Satya Nadella, doncs, on Microsoft vol incorporar els famosos chats OpenIA als seus productes, ja que estan agafant aquesta fama brutal, sobretot, estan invertint molt amb el chat GPG, amb aquest OpenIA, on Microsoft no vol deixar passar aquest
tema. Espera, un moment. David Casero, perquè segur que ho hem escoltat en algun lloc i tal, però anem, chat GPT, què és?
Mira, lo explicamos, no, claro, lo explicamos precisamente ya en una noticia, sí, así, sí, rápida, sí, sí, ¿vale? Que digo, pero bueno, el tema es que es un prototipo de chatbot, de inteligencia artificial. Los chatbots es esto que analizan lo que tú le escribes o lo que tú le dices.
Bueno, un chat
este
que
caso,
tú escribes y
te contesta automáticamente.
La inteligencia artificial te conteste.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Si le dien, fes-nos el guió d'aquest programa, ens el fa, perfectamente.
Ens el fa, sí, sí.
Bueno, le tenemos que dar unos cuantos datos más, es decir, oye, necesito un programa de 20 minutos con 4 noticias tecnológicas actuales,
con una efeméride, con un concepto básico y tal. Exacto,
dirigido a tal X de población, él lo procesa y nos lo hace.
¿Esta tecnología es de Microsoft?
Aquí está el
chat GPT, parlo.
No. El chat GPT es un prototipo, es un modelo de lenguaje, ¿vale? Al final, un tipo de programación estándar para que, bueno, la máquina se pueda hacer entender. Lo que sí que, por así decir, cada uno desarrolla por detrás es el motor que le da vida, es decir, es la parte de inteligencia artificial.
Y aquest sí que es Microsoft la propiedad.
Exacto, bueno, cada uno desarrolla su máquina de inteligencia artificial, sí, su Alexa, su Siri, su... ¿Vale? Entonces, esta parte que le da al lenguaje del chat, ¿vale? La comunicación, la parte de atrás es la inteligencia que tiene.
Pero sembla que Microsoft está un pelet per davant de la resta, al menos darrerament.
Bueno, el tema es que se dieron cuenta que de pronto tienen muchos más datos de lo que pensaban de todos los usuarios de Microsoft. Que todavía se data en más de 4.000 millones en el mundo. Entonces, claro, más de 4.000 millones de cacharritos, cuando se han dado cuenta de los servicios y de la información que han empezado a recoger a través de sistemas online como Office 365, es cuando se han dado cuenta de la potencia realmente que tienen de datos. Al final, la inteligencia artificial se basa en datos, teniendo también sus propios buscadores, incluso tirando de Internet Explorer, porque recordemos que hay un montón de aplicaciones online profesionales que siguen trabajando a través de Internet Explorer en su día a día, aunque ya no exista. Bueno, pues es una fuente de datos
importante. La noticia venía, Jaume, porque Microsoft está estudiando, si encara no està fet, però està estudiant, incorporar ja de sèrie els seus productes, per exemple, imagina't un Windows amb una intel·ligència artificial posada al nucli,
amb
un Office...
Correcte, que qualsevol aplicatiu de Microsoft tingui l'opció d'aquest xat, li diria, escolta,
molt potent,
redacta'm aquest correu electrònic per a aquesta persona, amb això i l'altre, pum, t'ho fa. Redacta'm amb el Word, tal. Fes-me això i l'altre. Clar, al final, és un tren que està passant i diu, ostres, jo m'hi tinc de sumar aquí i complementar les meves aplicacions amb aquest servei. I això pot ser brutal.
Jo crec que pot ser molt potent, perquè recordem que encara, a hores d'ara, Windows és el sistema més usat amb ordinadors de tot el món. El més, amb gran diferència, per tant, poca broma. I la suite d'Office 365, sobretot al món empresarial, és la més extesa, també.
Daros cuenta que, además, y te pongo la siguiente noticia ya, es decir, van sumando paso a paso más. ¿Por qué? Pues porque junto a este chatbot con OpenAI, que es la inteligencia artificial abierta de todo el mundo de inteligencia artificial, más el propio motor de inteligencia artificial, más que además OpenAI se asocia con DALL-E, que también hablamos de ellos, y DALL-E, al estar con OpenAI, también está dentro de Microsoft, pues resulta que el chatbot de Microsoft va a funcionar como el mini DALL-E, que es esta aplicación donde arrojamos unas cuantas palabras y nos hace un logo, un dibujo, una imagen, un cuadro, un lo que le pidamos, ¿no? Y hablamos de esta aplicación, que hazme un logo para ta, pim, y te lo saca.
Tot això d'aquí va lligat perquè és que ara Microsoft diu que el seu nou navegador ens deixarà obrir dues pestanyes en una mateixa pantalla, no? I una miqueta s'adapta a l'usuari. Clar, si en una pantalla estem fent l'open aquesta, a l'altra estem fent una altra cosa, ja en el seu univers d'aplicacions se va adequant.
Bueno, yo creo que el siguiente paso de verdad, es decir, ahora que tengamos una pantalla dividida, pues mira, al final te sacabas dos pestañas y las ajustabas,
sí, querías, ¿no? Pero tenías detrás la otra pestaña.
Sí, eso sí, vas, y tienes que clicar, antes de clicar, tienes que clicar dos veces para señalar la pestaña.
Es
y aquí
fer la mateixa feina amb menos clics possibles.
Por supuesto, yo creo que todo esto, de todas formas, donde va es a la integración en su herramienta estrella, que es Office 365.
Sí.
Es decir, la integración, fijaros que la integración de gestión de Word, de PPX, de sí, presentaciones, claro, de PowerPoint, toda la inteligencia de correo electrónico, junto con su parte de chatbot de OpenAI, que el chatbot al final no sea un chat para chatear, sino que eso lo que esté es como comunicación realmente con el OpenAI de Microsoft y con DALL-E y con todas estas aplicaciones, y que directamente podamos comunicarnos con nuestro ordenador o por voz, ojo, o por voz.
O por voz, sí.
O por voz. O escribiendo simplemente en una barra de navegador, y todo esté interconectado y todo nos esté dando una respuesta. Me esté dando una respuesta de un trabajo ya preescrito en Word, con además búsquedas dentro del navegador relacionadas con los datos que hay dentro de ese comunicado, y que además nos ponga o nos cree imágenes para ello. Bueno, pues, puede ser una verdadera locura. Ja us digo que donde nos puede llevar todo esto, bestial.
Mira, ens estem quedant, bueno, ens hem quedat sense temps. Hi ha un tema que això és darrera hora, i és que Estats Units està demandant a Google per monopoli. Poca broma amb aquesta història, perquè això s'allargarà moltíssim en el temps, i en parlarem en properes setmanes, però...
Però ja sabeu...
És Estats Units, eh?
Què tipus de monopoli, no?
El de les eines digitals d'edició, suposo.
El de les dades.
Bueno, claro.
El de les dades. Es decir, realmente, yo lo leía esta mañana, realmente lo que manda es lo que manda, los datos. Es decir, ¿y por qué no se denuncia a nivel mundial al señor Zuckerberg? Porque tiene toda la mensajería digital, casi toda la mensajería digital del mundo.
Sí,
porque
señor,
entre WhatsApp y
Instagram,
sí, y Messenger, ¿vale? Que es lo más utilizado en Estados Unidos y, bueno, en Sudamérica, bueno, pues, oye, tiene toda la mensajería del mundo excepto la de los chinos. Con lo cual, ojito, però perquè no se le denuncia a él también.
En fin, parlarem, ens hem quedat sense temps. Com sempre, David Casero, gràcies.
Gràcies, muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Everybody hurts.
Take comfort in your breath. Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda. És dimecres, a la meitat de la setmana. Vol dir que comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Per cert, amb temperatures que segueix pujant a la ciutat de Lleida. Encara amb vent, que en aquestes temperatures doncs fan que la sensació tèrmica sigui inferior, però que llueix el sol, i això és un plus, almenys a la ciutat de Lleida, que t'enganxin aquestes temperatures amb boira, per exemple, estaríem parlant d'una altra història. Sol, acostant-nos ja als 6 graus a la ciutat de Lleida. Saludem a la Carme Bellet, del grup de dones Lleida, que ja està amb nosaltres als estudis. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bé, bé.
Escolta, per cert, tu vas veure neu ahir?
Ai, sí, mira, em va fer molta il·lusió allà a les 5 de la tarda. Un és al meu poble, creiem que hi és, de cop, va començar a caure.
Podem dir el poble?
El poble, sí, així damunt, al Prat d'Urgell. Sí. I Déu-n'hi-do. I, bueno, jo vaig... I dic, oi, neve, anem a arreglar. Bueno, allò que dius, sí, te prepares, no? Coi, després d'haver-ho preparat tot, tanquem això, no sé què, miro, ja s'havia acabat.
És que tot, o sigui, és molt ràpid avui en dia, ja.
Però exactament 5 minuts.
Sí, sí, sí. Bueno, va ploure... Ai, va ploure, va nevar aquesta mica... De fet, va ploure, eh? El que passa és que quan la temperatura coincideix, és neu, va nevar aquesta estona, i les temperatures també van fer que no s'acumulés massa la neu a terra. També està amb nosaltres avui la Núria Ribes, des de l'associació App Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jo no la vaig veure, la neu.
No, a mi no em va donar temps. Em van enviar un missatge, l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, em va dir, ara sí que està nevant. Però jo no el vaig veure al moment. El vaig llegir al cap de 15 minuts i quan ja vaig mirar ja no n'hi havia. O sigui, ja no en queia i no havia rastre de terra. Afortunadament, parlo afortunadament per la ciutat, eh? Ja ho sé que és maco això de veure l'ambient blanc. O sigui que Núria no et va donar temps tampoc, eh?
Tampoc. Bueno. Igual que tu, el mateix, em va passar exactament el mateix.
Clar, la gent ens ho diem tot. Corre, que està nevant, mira. Clar, que no és tan comú que nevin aquestes latituds o aquestes contrades, doncs ens ho diem. Núria, com va la extremitat?
Igual. Seguim igual.
Home, seguim igual. Algo haurà millorat.
Doncs no.
Està parat, això.
Sí, resulta que es veu que és un impacte bastant gran i em van dir pues, que, bueno, que vagi tranquil·la, que la cosa va per dies.
Doncs res, escolta, tranquil·litat i bona lletra. Recordem que la Núria Ribes, ho dic perquè ens ho va explicar, va començar el 2023 amb mal peu. M'enric, però no m'enric, perquè a la Núria suposo que el seu dia a dia li toca el nas, aquesta història. Però vaja, escolta, per dir-ho d'aquesta manera...
Eh? Sí, tot es troba coses positives, també, i ja està.
Molt bé.
Molt bé.
Carme, dia de vagues avui, eh? La veritat és que potser ens acostumem a tot, però, i Núria, no és freqüent que a Catalunya el mateix dia trobem vaga general de tot el tema sanitari, després el seguiment és el que és, cadascú decideix, és lliure, afortunadament, vaga del sector educatiu, on el seguiment és veritat que a Lleida és relativament baix, a d'altres punts és més alt. Tenim vaga avui i demà de salut i d'ensenyament. A la zona metropolitana de Barcelona tenim vaga de taxistes. També va començar ahir una vaga de les secretàries de justícia, que aquesta és indefinida, que aquesta potser se n'està parlant poc, però han quantificat en 1.000 processos diaris que quedaran aturats. Per tant, no sé jo si és un... A veure, els polítics hi treuen ferro a tot, tranquils, aquí no passa res, però, escolta, són quatre sectors bastant importants per la societat que estan en vaga. Carme.
Sí, doncs mira, és una mica com a França, no? No sé, Catalunya. Doncs bé, jo penso que bueno, el tema dels taxistes el conec menys.
Bé, això és la zona metropolitana de Barcelona, però la resta són potes importants, eh?
Exacte, són vagues del sector públic. I aleshores això penso que és molt important, és a dir que... Des del meu punt de vista són vagues pel bé comú, és a dir, per millorar serveis públics, que penso que, bueno, en el cas de la sanitat tothom ho veu, han passat el que hem passat, i els serveis públics estan deteriorant en aquest país, tant sigui, mira, en la qüestió sanitària, doncs la gent està gairebé, no sé si obligada, perquè jo penso que aquí no es diu que els serveis públics siguin dolents, sinó que no hi ha recursos i no hi ha personal. No que no s'atengui bé, quan te toque t'atenen, però esclar, i aleshores què passa? Que es propicia, doncs que la gent a vegades podent i a vegades no podent, doncs per, està doncs amb les mútues, no? I aleshores això, no sé, on ens porta. És a dir, per tant, per a mi és important i s'ha de recolzar i s'ha de reorganitzar els serveis públics de sanitat i també d'educació.
Ull, que ahir ho explicàvem, l'any 2022 a la demarcació de Lleida, només a la de Lleida vam tancar amb més de 9.700 persones amb llista d'espera per una intervenció quirúrgica.
Sí, sí.
Vam dir que hi ha tres operacions que tenen una llista d'espera que supera l'any.
Sí.
I que si fiquem el llindar a més de 200 dies, n'hi ha 13 d'operacions que suposen una espera de, bueno, de més de 200 dies, eh? 200 anys, de més de 200 dies. Núria, la puntualització que ha fet la Carme em sembla prou encertada, que és, són dos vagues, la d'educació i de sanitat, que no és una empresa privada, que no busquen el bé personal, sinó al final el revertiment cap al servei públic, cap a nosaltres, cap als ciutadans.
Cap al bé comú, sí.
Sí, sí, exacte, i també la que comenta és que tampoc no se'n parla gaire des de justícia, sí. També que no la sabia jo aquesta, doncs és exactament el mateix, vull dir, al final són, és funció pública, no? I jo crec que passa una miqueta també amb totes les condicions, no? que tenen aquests treballadors, no?
Clar, els de justícia diuen que els hi van canviar les feines que havien de fer, els hi van sumar unes extres, però que no s'ha modificat res el tema del salari per fer més feina.
Uh-huh.
Em sap greu perquè llegia, no sé si un conseller o algú molt proper a la cúpula de Conselleria de Salut que parlava de que hi ha una línia vermella quan parlen de que els metges volen doncs, que se'ls atribueixi millor i deia, no, les atribucions és una línia vermella que no podem tocar, però clar, t'ho diu un polític que al principi de cada legislatura ells mateixos se voten la seva pròpia pujada de sou. És que és pràcticament immoral parlar d'això.
Sí que ho és, sí. Jo penso que bueno, hi ha molts tipus de metges, ja ho sabem, però també hem vist aquests dies que s'ha fet prou ressò doncs, als mitjans doncs, del que s'està cobrant. I doncs, metges que tenen... És que, a veure, un metge té una responsabilitat enorme i a més els hi donem nosaltres aquesta responsabilitat. Per tant, d'alguna o altra manera, això de revertir, a més, a veure, no és només la quantitat que cobren, sinó les hores. Que si volen cobrar alguna cosa decent... i han d'invertir tantes hores que el cap, a veure, vull dir, també repercuteix en la nostra salut.
Totalment, és que és la qualitat de servei.
Esclar, quan veus una persona, quan tu vas a l'hospital que tothom hi ha hagut d'anar d'alguna manera o l'altra, doncs veiem que aquesta persona que t'està tenent o està tenent algun familiar fa més de 24 hores que no dorm i ha de diagnosticar, etcètera, també penses, bueno, això no pot ser, això no va bé. I això per part de l'apartat de sanitat i per part de...
A mi el que em sap greu és, insisteixo, que són dos serveis públics.
Exacte.
Públics.
Sí, sí, sí. Sí. Sí,
i després també hem de tindre en compte una altra cosa, que la vaga és a nivell d'Espanya i que,
sí,
i que els sous dels metges de la sanitat pública vale, depenen de cada comunitat autònoma. Però és que realment a sobre, a Catalunya, és la comunitat autònoma on els metges vale, tenen els sous més baixos en relació a les altres comunitats autònomes. Vull dir, a sobre és que és això, vull dir, estan cobrant poquíssim.
Mm-hmm.
Només volia dir que, bueno, això per part de l'apartat de... O sigui, de la qüestió pública, dels serveis públics, que en sanitat, doncs, hem comentat això, per part de l'educació, que seria l'altra pota, que hi ha moltes coses també a dir, i fa molt temps que estan en vaga, doncs, a veure, tot això que dèiem abans de que per falta de recursos públics la gent agafa mútues, diguéssim, en part de l'apartat d'educació veiem que les classes privades estan al 50%, o sigui, el 50% de l'alumnat d'aquest país fa classes de recuperació o classes de...
És veritat, això.
I això és molt greu.
És molt dolent, eh?
És molt greu. Per una part, hi ha la gent que potser no pot, però ho fa doncs, perquè la seva canalla no es quedi enrere, i després hi ha les classes privades de gent que sí que pot o que vol és millorar. És a dir, per totes les bandes estem en un 50... A mi em sembla alguna cosa per parlar-ne també d'això.
Totalment.
I per reorganitzar el sistema educatiu d'una vegada.
D'una vegada. Núria, t'agrada el futbol?
No massa.
Bueno, però igual coneixes futbolistes, eh? Noms.
Ah, això sí, noms.
No, estic fent un canvi radical de tema, però ja ho veureu, ja ho veureu que no anem cap a l'esport, sinó... Et sona el nom de Dani Alves?
Sí.
Però per temes esportius o hi ha extraesportius darrerament?
Ara hi ha extraesportius.
Mira, en parlàvem amb la Carme Bellet. Clar, aquest cas el problema és que és mediàtic i, per tant, doncs, els mitjans de comunicació en van plens. Però és que aquest cas segurament no és aïllat i passa amb persones anònimes. O sigui, aquest tipus d'agressions passen a tots els àmbits i a tots els àmbits i a tots els nivells. De totes maneres, déu-n'hi-do, que una persona relativament pública així, amb un poder adquisitiu relativament alt, haguem de caure en aquestes històries, eh?
Doncs sí, és molt trist. No, és, jo penso que és igual, eh? Si és famós, si no ets famós, no?
Sí.
Sí que també, és el que tu dius, no? Que penses que si ets famós, pues, que hi haurà molta gent que podrà relacionar-se potser més amb tu per famós que siguis, però que tampoc no és la qüestió aquesta. Jo penso que la base és la mateixa, no? És actuar d'una manera contra les dones que sembla que sigui impossible, però que és cada dia, no?
Clar.
I potser també el que fa ell, que és que ho destapa encara més, no? Jo no sé si he arribat a pensar que potser ara que s'ha destapat una mica igual surt algun entrecàs, eh? No ho sé.
Clar, a vegades és allò, la bola de neu, no?
Sí. Sí, amb això jo també estic totalment d'acord en que això hauria de ser un precedent. Esperem que sigui un precedent. És a dir, fins ara, doncs, encara que s'han dit algunes barbaritats també als mitjans de comunicació, però s'ha centrat molt en la víctima està protegida fins en aquests moments i, per tant, sembla que si la cosa tira endavant, doncs, moltes més dones que doncs, es troben en situacions amb gent famosa, etcètera, o que no confien en la justícia, que amb raó, perquè els protocols són terribles i no funcionen de cap manera, pot ser un precedent molt important perquè altres dones també doncs, es posin a denunciar. Sabem oficialment que només un 8% de les agressions es denuncien. Imagineu-vos el que hi ha darrere. El que hi ha darrere i que no es denuncia, perquè doncs, no es confia. I, per tant, doncs...
I després, a mi també me va... El que també penso que, al ser tan mediàtic i fer tan soroll, també... vulguis que no, la gent que, per exemple, el que tu deies, no, que li fa cosa de denunciar o així, doncs veu que realment és efectiu.
Jo penso que, sí.
Que això... I després una cosa que jo no sabia, que me'n vaig enterar l'altre dia a les notícies, és que inclús hi ha com una paraula clau que si tu vas al cambrer, ¿vale? a qualsevol discoteca, i li dius, escolta, que has vist la... És que no me recordo el nom, eh? És el nom d'una dona.
Sí, és Àngela.
Àngela, que has vist a l'Àngela, ells ja saben que tu has patit una situació d'abús i que t'agafar i t'han de traure d'allí, no? Vull dir que això...
Aquest és un protocol... Bueno, si vols comentar...
Sí, això és un protocol que existeix.
És un protocol que...
Sí. I que hauríem de conèixer tots plegats, eh?
Vale, doncs sí. És un protocol que ve del Regne Unit, que es pregunta per Àngela, i que de fa uns anys, i que, bueno, a veure, aquí a Catalunya el que l'ha implantat és l'Ajuntament de Barcelona, bàsicament, fa dos o tres anys, amb el nom de No Callem, i aleshores, és així. És a dir, hi ha unes quantes potes en què això està als serveis públics, als lavabos i tal, dels centres d'oci o de centres públics, en els quals, doncs, hi ha el que has de fer. És a dir, has d'anar amb una persona com deies tu, i en el cas de Catalunya, bueno, de Barcelona, no callem, i aquesta persona que està adherida a aquest protocol, aquesta empresa que està adherida al protocol, aleshores immediatament aïlla a la víctima, la posa en un lloc, l'aïlla, la protegeix, diguéssim, l'ha de posar en un lloc que tenen preparat per aquesta protecció. Si veu que ha pogut ser víctima també d'una submissió química, doncs també ha de trucar als Mossos, però en tot cas, el més important és que es posa l'accent en la víctima i no en l'agressor, és a dir, ja no anem a aconseguir l'agressor corre on és, sinó que el que fem és que és la víctima el centre d'aquesta qüestió. I esperem que aquests protocols, doncs, tots els centres públics el tinguin, i també els privats. A Barcelona, doncs, s'hi han posat, i en aquest cas ha funcionat, i molt bé. I, per tant, doncs, s'ha de conèixer. I aquí no és pregunta a Àngela, diguéssim. Bueno, crec que sí, hi ha zones de l'estat espanyol que sí, que continuen amb aquest nom.
Però si no ens posem d'acord amb això ja...
Però espera't, és que no només no ens posem d'acord amb això, sinó que l'Ajuntament de Barcelona té un protocol, que és aquest, i l'Interior en té un altre.
És que clar...
I no estan... Exacte.
Jo aquestes coses no les entendré mai.
És molt fort, però és així. Però,
o sigui, al final has de saber, quan entres en un local, què carai has de dir,
bueno,
si et passa alguna cosa.
Hi ha uns cartells... Ho dic perquè es conegui, però en tot cas hi hauria d'haver uns cartells en els lavabos públics on diu què has de fer. És a dir, has de buscar una persona, dir-li això, dir-li la paraula que toque, i aquesta persona de la discoteca t'ha de protegir...
Però veus, quan parlem de voluntat política, és que és això... És que és tan bàsic com això. O sigui, ara resulta que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat no es poden posar d'acord en això.
No, de moment no.
És que, a més, aquest protocol que implica, que això també és important, és que hi ha d'haver formació als vigilants,
sí,
als cambrers o cambreres,
sí,
als disjòqueis,
sí,
i al personal de guardarropia.
Sí. Tot el personal està format.
Ha d'estar format i ha de saber, primer, que això existeix. I si li diuen, què ha de fer?
El primer que ha de fer és... allí hi ha, en el cartell, que ara no el tinc davant, però hi ha l'apartat per les persones que són treballadores de l'empresa, que han de saber el que han de fer. I que primer, ja us he dit, és aïllar a la víctima en un lloc protegit. I també hi ha unes indicacions per la víctima. És a dir, no ha de marxar cap a casa, ha d'anar recollida amb amistats o amb persona que la protegeixi, no s'ha de dutxar...
Sí, no s'ha de rentar i tot això,
tot per això,
fins
no
que vinguin els Mossos...
Sí, però bé, bueno, a veure, que no cal, ella pot esperar a posar la denúncia o no posar-la, etc. Això és independent. O sigui, el món d'interior és igual, o pot posar o no posar, o d'aquí uns anys que la posi, és igual això. L'important és que estigui protegida, i després, en el concret a Barcelona, sí que ara ja hi ha un centre important que funciona molt bé, que és el Clínic, per aquestes qüestions, en el que està atesa en tots els nivells, des de si cal fer una operació quirúrgica en aquell moment, etc. I això s'hauria d'implementar... És que estem a les beceroles, a veure. Estem a les beceroles de tot, en aquest aspecte.
Jo és que m'ha sobtat molt, doncs... És un protocol que va néixer, ara estava buscant informació, el 2016.
Sí.
O sigui, no fa 4 dies, no. El 2016, el Regne Unit, com bé deia la Carme.
Sí.
Però és que, a més, després... Hi ha hagut països que l'han implantat, com per exemple França, Estats Units, Portugal, sí, Austràlia i Espanya també, però Espanya d'una manera totalment desigual, que és que no puc entendre que tinguem aquesta desídia política, perquè això sí que són els polítics els que han de dissenyar aquests protocols i vigilar que es compleixin.
Sí, però és que aquest tema, a veure si ho veiem clar, aquest tema de les dones, de la inferiorització de les dones, de les dones que no som subjecte de primera, doncs estem, ja us dic, a les beceroles en tots els aspectes. Aleshores, ens sorprenem, però és així.
Pues, si ens sorprenem...
És així, no funciona. És així. Per tant, hem de lluitar i batallar molt, i per això dic que casos com aquest poden ser un precedent important perquè comencen a sortir totes aquestes qüestions.
Núria, això pot ser també un me too, vull dir, jo també, el que deies, sí, pot ser una bola de neu que es faci gran, no per aquest home en general, o sigui, en particular, sinó per d'altres, eh?
Sí, sí, sí. Jo, mentre se pugui traure una visibilitat i que les dones se puguin enterar d'aquestes coses, jo trobo que sí.
Escolta, que no opineu. Ens falten 2 minuts i és un tema també interessant, que la víctima, en aquest cas, ja ha anunciat que renuncia a ser indemnitzada.
Això jo penso que és boníssim, perquè molta gent s'ha pensat, mira, aquesta només val els diners, eh? És que és molt lletja, que és el primer que molta gent pense, és això, eh?
No, però per això deia...
Aquesta només val els diners.
Aquesta doble vara de medir. És a dir, ha hagut de renunciar, quan segurament és just que tingui una indemnització, però ha hagut de renunciar perquè se la prenguin seriosament.
Sí, és que ell té dret a la indemnització i ha renunciat segurament per això. És a dir, així em creuran més. És que és molt dur, això, és molt dur.
Com et quedes com a víctima?
Bueno, i sembla ser pel que se sap últimament que aquest noi, doncs, sí que sabia que l'havien de detenir, però que ho pensava reclamar una indemnització. Però, esclar, després el jutge, esclar, ha vist la situació i això no pot ser. Exacte, això vol dir, imagineu-vos el que hi pot haver darrere. No, jo ja no dic d'aquest senyor, ja vull dir naturalment que no, però de tot el món, de la gent famosa, de la gent que es creu bueno, amb aquesta autoritat per fer i desfer de les
dones. Sí, clar, quantes indemnitzacions d'aquestes irregulars deu haver?
Exacte, és així.
Al món, al dia.
I tant que sí.
No, al dia, no ho sé, o al cap d'un any.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Per això que és important.
Moltíssimes.
En fi, parlava abans la Carme del 8% que es denuncia. Jo llegia un altre estudi en el que parlava de que la violència continuada domèstica, la mitjana de denúncia tarda 8 anys des de la primera vegada que passa, o sigui que també és una dada, és una xifra que hem d'anar reduint moltíssima.
I tant.
Núria Ribes, escolta, mira, lamento que no vagi la cosa tan ràpid com ha d'anar, però a veure si la propera vegada que parlem ja estàs jugant a futbol.
A veure, ai, sí, Núria. A veure, gràcies.
Ai, sí, Núria, vinga, que et vagi
Cuida't,
molt bé.
Cuida't, una abraçada.
Gràcies.
Venga. I Carme Bellet, com sempre, un plaer. Escolta, a veure si neve un d'aquests dies i et dona temps a sortir i a gaudir-ne.
Sí, venga. Una miqueta, sí.
Cuida't, Carme, gràcies per venir. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Ja saps que, com sempre, ha estat un plaer que haguis compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Que acabis de passar bon dimecres i nosaltres hi tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20 aquí, a COPE Lleida.